AstraZeneca és una de les farmacèutiques que lidera la cursa mundial per aconseguir la vacuna contra la Covid-19. Juntament amb l'Institut Jenner de la Universitat d'Oxford, ja fa mesos que treballen en un antídot que freni l'expansió d'aquest virus. De fet, n'ha començat a produir milers de dosis que es podrien comercialitzar tan aviat com es comprovi la seva efectivitat. Avui podem parlar amb un dels càrrecs directius d'aquesta farmacèutica i és precisament algú a qui coneixem molt bé, és català. És una de les eminències que tenim en el país en la investigació i en la lluita contra el càncer i ara és el vicepresident executiu de recerca i desenvolupament AstraZeneca. Doctor Josep Baselga, bon dia i moltes gràcies.
Bon dia.
Com està?
Molt bé. Molt bé, molt content de veure't.
Igualment. Escolti, jo és que em sap molt greu, però és que la primera pregunta és tan clara, tan curta i tan directa que no em puc estar. Quan tindrem la vacuna?
Mira, la vacuna tenim en aquests moments 4 vacunes que estan en fase, ja que diem 3, fase de desenvolupament màxim, i jo crec que d'aquí, o sigui, a partir d'ara, fins a finals d'any, jo crec que és molt probable que una, dues o tres vacunes surtin, o sigui, que surtin els resultats. Perquè faig una idea, aquestes vacunes funcionen, o sigui, els estudis inicials fase 1 i fase 2 hem demostrat que generen anticossos contra el virus i hem demostrat que generen una immunitat celular contra el virus. Ara el que estem fent és, hem tractat nosaltres mils i milers de malalts, més de 30.000, i el que estem fent ara és seguint a veure qui desenvolupa la malaltia. Perquè la mesura d'èxit és que els malalts, les persones a les que hem vacunat les tenim que comparar amb les que no hem vacunat. I per demostrar que la vacuna és eficaç, tenim que demostrar que els que estan vacunats no tenen infecció. Això pot passar demà pel matí. Això pot passar la setmana que ve, perquè no sabem el ritme d'infecció, m'entens? O sigui, i en el moment en què arribem a una xifra que és petita, és menys de 100 malalts amb símptoms, podrem saber si les vacunes funcionen. Per tant, jo crec que estem parlant de novembre, possiblement, com a molt tard a finals d'any.
Tindrem la vacuna.
Tenen les vacunes, jo estic convençut que
quan diu les, perdoni, ara anirem al desenvolupament d'aquestes vacunes, és a dir, clar, una cosa és tenir-les i una altra veiem com les fem servir, però vacunes, què vol dir que tenim vacunes diferents? Que només n'hi haurà una? N'hi haurà més d'una?
Mira, en aquest moment en el món estem desenvolupant, al món 175 vacunes, les tinc comptades. D'aquestes vacunes, totes diferents, 35 estan a assajos clínics amb malalts. I de les 35 amb assajos clínics, 10 d'elles estan ja en fases final, fase 3. Tenim la vacuna de Moderna, la vacuna nostra de AstraZeneca, la vacuna de Pfizer, la vacuna de Johnson & Johnson, vacunes xineses. O sigui, això no és una vacuna. Això és un conjunt de vacunes que d'una manera absolutament sense precedents les companyies farmacèutiques han desenvolupat en un temps rècord. Pensa que portem...
Perquè ens entenguem, doctor, perquè ho entenguem tots plegats, perquè a vegades això no és tan senzill. És com si tinguéssim una vacuna de cola, però una la fabrica Coca-Cola, l'altra Pepsi-Cola, l'altra la Cascola antiga i tal. És a dir, que és tot el... És vacuna, la lluita contra el virus, però que no són totes iguals?
Són totes diferents. Algunes d'elles comparteixen plataforma, però són totes diferents. És com tenir... Imagina't que l'objectiu fos... arribar a la Lluna i que tinguéssim 10 companyies aeroespacials que tinguessin prototips diferents però que tots estiguessin en la mateixa lluita i que tots estiguessin en la mateixa fase de desenvolupament o molt a prop un dels altres.
Però per tant n'hi hauran d'aquestes 10, perquè que deia, sí, d'aquestes 10 n'hi haurà alguna que serà millor que l'altra o no?
Ah, això és una bona pregunta. Clar, aquesta és una pregunta... bona, perquè, de fet, amb els estudis clínics no compares una amb l'altra. Per tant, això es tindrà que veure. Mira, els criteris que les autoritats sanitàries americanes i europees exigeixen perquè una vacuna sigui positiva, perquè es puguin aprovar, tenen que demostrar aproximadament un 70% de reducció d'infecció. 70%. Si alguna arriba al 80% o si l'altra arriba al 85%,
millor.
Però jo crec que si el punt de partida és que volem assolir que el 70, que reduïm el nombre de malalts amb símptomes i amb malaltia en un 70%, escolta'm, això seria un èxit extraordinari i totes les vacunes estan dissenyades per poder demostrar un 70% de reducció de malaltia.
Deia, doctor Baselga, que novembre, màxim desembre, tindrem la vacuna. O una, les vacunes.
Una o unes.
O sí. Una, dues o quatre, les que siguin. D'aquí, sí. D'allà o de més enllà. Sí, sí. Xineses, europees, sí. Nord-americanes o d'on siguin. Sí. Molt bé, tenim la vacuna. El problema està arreglat?
No.
No. Què fem amb aquestes vacunes, llavors?
Sí, a veure, no està arreglat. Primer, una altra cosa. O sigui, això és el que creiem al món científic, tampoc està demostrat.
Correcte.
O sigui, també tenir una mica d'humilitat perquè podem pensar que és això, després escoltar la ciència.
Sí, avui és blanc i demà és negre.
O sigui, que fins que no passa, no passa.
No passa. Però al principi, novembre, de sempre, treballem amb aquesta hipòtesi de que hi haurà la vacuna, les vacunes. A partir d'aquí, què?
Mira, llavors el que aquí ha passat, que és absolutament extraordinari, és que hem començat a produir milions i milions de dosis de vacunes abans de saber si la vacuna funciona. Perquè no volem esperar els 6 mesos. O sigui, la tragèdia seria que tinguéssim una vacuna i que tinguéssim que començar-la a produir. Aquest és el que sempre ocorreix en els temps normals.
Sí, en aquests moments s'està produint la vacuna ja.
Sí, sí, en aquests moments sí. Nosaltres, a començament d'any, tindrem 3 bilions de dosis.
Bilions?
Amb B, sí. AstraZeneca. I suposo que els altres tindran xifres semblants. Aquí el que ha passat és que els governs, les fundacions, la Bill Gates, etc., donants privats i tot un conjunt de, també, de, com deia, de fundacions, ens han contractat i ens han dit, escolta, feu la vacuna, perquè com que els estudis fase 1 i fase 2 suggereixen de què funciona, vam dir, escolta, feu la vacuna. I nosaltres vam decidir, i estic molt, molt orgullós perquè és una decisió molt important, vam decidir que la vendríem a preu de cost, que també és inaudit. O sigui, la nostra vacuna la venem a 2 euros. 2 euros, la dosis, la vendrem. Per tant, com que hem aconseguit tenir un cost, bueno, un preu de cost, i els governs, fundacions, gent privada, ens han contractat, no solament tindrem una vacuna que serà a preu de cost, sinó que, a més, nosaltres ens hem compromès, perquè això és una càrrega moral, que estarà disponible per tot el món. O sigui, la nostra vacuna, quan la tinguem, no serà pels Estats Units, no serà per Amèrica, perdona, per Europa, la tenim per Àfrica, la tenim per Àsia, la tenim per...
Però llavors m'està dient, doctor Baselga, que el mes de gener començaran a repartir aquests bilions de dosis ja?
Bueno, si els estudis són positius...
D'acord, sempre posem-ho sempre, sí, eh? Sí, si els estudis són positius i acaba com va anar ara...
Començarem a tenir... Tindrem les dosis i llavors el que no tenim encara controlat, perquè és molt complexa, és quins seran els canals de distribució. I aquí tens canals, canals de distribució, sí. Per exemple...
Si els governs, si serà la farmàcia...
Els governs segur, els governs tindran...
Un
o sigui, tindrem que fer uns canals de distribució. Per tant, jo crec que això trigarà uns mesos, això no pot ser que tinguin la vacuna ni demà. Jo crec que és raonable pensar que, que a finals del primer trimestre de l'any que ve, aquestes vacunes, si tot va bé, estaran en una fase avançada de distribució.
Per tant, estem dient que cap allà... És a dir, al cap d'un any de que va esclatar els casos a nivell global, mundial, que va ser el març de l'any... Un any després haurem trobat l'aparent solució.
Jordi, la vacuna és una solució, No és l'aparent solució perquè hi ha molts elements que es tenen en consideració. Per exemple, m'agradaria poder parlar amb tu d'un altre tractament que crec que és molt, molt important, que són els anticossos. La vacuna ajudarà moltíssim, però la vacuna no és l'única solució.
Quines solucions hi ha més, doctor Baselga?
Bueno, jo crec que l'altra solució importantíssima són els anticossos monoclonals.
Anticossos monoclonals?
Monoclonals.
Monoclonals. Sí.
T'explico. Un dels mecanismes pel qual funciona la vacuna és que inocules la vacuna. La vacuna és un tros del material genètic del virus a la persona i el sistema immunològic de la persona té la capacitat de produir anticossos en contra del virus. I en quan els anticossos es produeixen amb quantitats suficients, doncs ataquen el virus i el maten. Ara bé, perquè es produeixin anticossos, tens que tenir un sistema immunitari que funcioni. D'alguna manera, la vacuna depèn de l'intermediari. Si l'intermediari, que és el malalt, no està en condicions de crear una resposta immunològica, la vacuna no funciona. Tota la gent gran que estan en casals, que estan en residències, o gent que tenen dèficit immunològic, o gent que tenen situacions de càncer avançat, aquesta gent tenen una resposta inferior. Llavors, aquí ve, això és el primer punt. I segon punt, la vacuna triga uns dies a funcionar. O sigui, si tu demà, Jordi, estàs en un restaurant a Nova York, bueno, que no hi ha restaurants, però estàs en un lloc en què hi ha un event d'aquests de super escampada i tu t'enteres que hi ha hagut una escampada bestial al lloc on estaves tu, la vacuna és massa tard. O sigui, si tu has estat exposat, és massa tard.
Correcte.
Llavors, en els anticossos el que fem és que per mecanismes de producció d'enginyeria molecular super espectacular, agafem els millors anticossos de mils de malalts que han passat la malaltia, o sigui, busquem els anticossos amb uns processos molt complicats, identifiquem els dos anticossos millors i els multipliquem en el laboratori i en produïm milions, tots idèntics. Per tant, són anticossos que ja estan demostrats, són els millors que tenien. Llavors, aquests anticossos els administrem als malalts i té dos avantatges. Encara que no estiguis bé del punt de vista de salut, és igual, funcionen, maten el virus, però que després funcionen immediatament. O sigui que si tu estàs exposat, el cas clàssic de que estàs exposat en un congrés i tens 20 casos, tu pots anar l'endemà al metge que et posi l'anticòs i s'ha acabat, que és una mica el que va rebre el president Trump. Aquests anticossos són més complicats de fer que la vacuna, perquè és més complicada tota la síntesi del procés, però en tindrem també. I jo calculo que també pel primer trimestre de l'any que ve tindrem anticossos. N'hi ha menys que les vacunes. Avui estava comptant, hi ha uns 16 anticossos en desenvolupament. Nosaltres en tenim un que és boníssim i ho estem accelerant el màxim que puguem.
Quantes vacunes ens haurem de... Quantes punxades ens haurem de fer?
Depèn de la vacuna.
De l'AstraZeneca, per exemple?
L'AstraZeneca idealment seran dos punxades, una cada 20, una al començament i una altra a 28 dies.
Al 28 dies?
Al mes. Però la immunitat comença abans dels 28 dies. No. O sigui, els 28 dies el que fa... La gent diu, escolta, que amb una dosi no funciona la vacuna. No, sí que funciona. Passa que amb una segona dosi tens un boost, tens una... Hi ha vacunes que no necessiten segona dosi, com per exemple la vacuna de Johnson & Johnson. No
amb una n'hi haurà prou. Sí. Hi ha una altra... Clar, hi ha una pregunta que li he de fer. Si tot va com ha d'anar, col·locant sempre l'IF aquest, davant, sí. I si tot va com ha d'anar, si al desembre, novembre, desembre, hi ha la vacuna, si a partir del gener es comença a distribuir aquests bilions de dosis de totes les farmacèutiques que hagin descobert aquesta vacuna, estem parlant que, per exemple, per posar una data... l'estiu de l'any que ve viurem no evidentment igual que fa un any, però no com estem vivint ara, és a dir, tindrem un estiu relativament normal?
Estic segur d'això.
És a dir, l'estiu que ve serà un estiu relativament normal.
Sí, no tornarem mai a la normalitat del que teníem fins ara.
No tornarem mai.
No. Perquè jo crec que tindrem que anar amb unes precaucions de distància social i de... Això es tindrà que...
La mascareta formarà part de les nostres vides?
Relativament, no en alguns entorns, no sempre, però aquestes aglomeracions tindrem que anar amb compte, perquè a més no oblidem que això implica que vindran més virus. Això no s'ha acabat, això no és el final de la... O sigui, això seguirà venint, no? Però podrem tenir una vida relativament normal, jo crec que sí. I després hi ha un altre element aquí que és important que tenim que parlar, que és el tema dels tests de diagnòstic. En el moment en què tinguem de manera massiva tests ràpids, jo em puc imaginar, jo no sé en quina freqüència tu et testes, jo em testo una vegada a la setmana, a la setmana faig la prova, però quan tinguem els tests de detecció més ràpida d'antigènica, que són 15 minuts, podrem disminuir el risc de manera molt important, que, per exemple, abans de pujar un avió, escolti'm, esperi 15 minuts, pam, i la gent que tens en un avió està neta.
O sigui que sí, tindrem... un camp de futbol, o un concert, o en una sala de teatre.
Exacte. Per tant, jo crec que també els tests diagnòstics seran molt fàcils, es podran fer a casa, i això també serà l'altre element. Per tant, si estem parlant de vacuna, estem parlant d'anticossos, estem parlant de test, estem parlant de conscienciació social en què la gent es comporti d'una manera que no sigui, que no predisposi a la infecció. I finalment, no oblidem que hi haurà un percentatge de la població que haurà passat la malaltia i que per tant tindrà un estat d'immunitat adquirida. Tot això a mi em fa pensar que estarem en una situació molt diferent i bona. El que em costa a mi i a tothom és modelar amb precisió
els temps.
Això és el que, sí.
Sembla però que la vacuna està a tocar, sí. Sembla però que les dosis s'estan fent, això sí que és, ja s'estan fabricant, i a partir d'aquí farà el que farà. No sé si coneix vostè el ministre Illa, però el ministre Illa és una persona molt calmada. Jo recordo que l'última entrevista que li vam fer farà ara 20 dies aproximadament, al Món RQ, l'únic moment que va alçar la veu en l'entrevista va ser quan va parlar dels negacionistes de la vacuna. És a dir, aquella gent que decideix no vacunar-se. Ha de dir alguna cosa, doctor Baselga? S'hauria de vacunar tothom d'aquesta malaltia?
No. La vacuna és un... L'elecció de vacunar-se o no resta exclusivament en la persona, i aquí no podem començar a tallar cantonades. Hi ha un principi de llibertat individual que jo crec que és inviolable, inviolable. I davant dels negacionistes i davant de la gent que no és negacionista però que estan preocupats i de manera raonable, és nosaltres, la indústria i els governs, no fer cap tipus d'intentar, com es diu això, de shortcuts, de tallar, de fer dreceres. Sí. O sigui, i aquí és on podem fer molt mal. Tenim que presentar els datos de la vacuna i només aplicar la vacuna quan tinguem certesa que és segura. Absoluta.
Ja, però quan sigui segura aquesta vacuna, tothom ha de punxar-se?
No, hi ha llibertat individual. Tenim que demostrar.
Sí, però llibertat individual també, doctor Baselga, li dirà molta gent que és la voluntat individual d'anar a un teatre, anar a un teatre. Estem parlant de salut pública.
Pots posar restriccions aquí, entra en un teatre o no, però no es pot forçar a vacunar a una persona que té el dret individual de decidir el que passa en el seu cos.
Però aquesta persona, doctor, pot afectar amb una altra si no es vacuna?
Pots limitar la seva acció, pots limitar, per exemple, el seu accés a on sigui, pots dir, escolti, vostè no entra al teatre si no està vacunat, o si no està... Però el fet...
I com ho farem, això?
Bueno, ho tindrem que pensar, però tindrem que pensar-ho, però hi ha un principi inviolable per mi, que és el de la llibertat de la persona. Jo crec que si fem la feina com la tenim que fer, si som transparents, si entreguem les dates, si demostrem que... Per això les companyies que estan fent vacunes són tan vigilants de que tinguem la seguretat per davant. Nosaltres, la vacuna nostra, la vam parar perquè va haver un cas d'una malalta anglesa de 37 anys que tenia símptomes que podien ser relacionats. Vam parar l'estudi, el vam parar del tot.
És l'única persona fins ara?
Sí, i de la vacuna.
De la vacuna AstraZeneca,
sí,
és l'única persona?
Sí, perquè hi havia una persona abans que tenia uns símptomes, però es va declarar que tenia una esclerosi múltiple, per tant, no. Per tant, una persona de 37 anys, anglesa, amb uns símptomes, l'investigador diu, pot ser que sigui relacionat amb la vacuna, vam parar l'estudi, tot el món, el vam parar. I vam fer un estudi exhaustiu, vam començar a cridar experts de medicina transversa, vam anar amb els governs i els vam obrir tot el que teníem, i un govern darrere l'altre ens va dir, escolta'm, aquí no hi ha cap senyal, podeu seguir. I si tinguéssim que haver parat, hauríem parat perquè el que no... Pensa una cosa, la gent que vacunes, que és molt important això, perquè la gent diu, escolta'm, en càncer, doncs tractaments que donen efectes secundaris. Però aquí hi ha una diferència. La gent que vacunes són persones sanes. És molt diferent. O sigui, una cosa és tractar un malalt i l'altra és tractar una persona sana. Per tant, jo crec que els nostres criteris de seguretat tenen que ser molt més elevats.
Això haurien de dir els epidemiòlegs, els viròlegs, els patòlegs... Però bàsicament el tema de les immunitats. Doncs, Helga, la gent que ha passat el virus, així en general, està immunitzada per quant temps?
Per quant temps no ho sabem, però el que sí sabem és que portem 9 mesos de pandèmia i que els casos de gent que ha sigut infectada són, no solament són poquíssims, sinó que inclús es qüestionen. Per tant, quan tu tens una malaltia que afecta milions i milions de persones i no hi ha casos, o algun cas esporàdic que no està ben documentat, de reinfecció, queda claríssim que les persones que han passat la malaltia tenen un estat d'immunitat duradera. Serà un any? Seran 2 anys? No ho sé, però no són 6 mesos. No són 3 mesos.
Aquesta gent s'haurà de vacunar?
Aquesta és una molt bona pregunta, no tinc resposta.
Va. En tot cas, clar, estem veient la llum al final del túnel. És a dir, sí. Això ho hem passat molt malament. Clar, veus com està en aquests moments Europa, per exemple? Europa, els casos en els últims mes són exactament els mateixos positius que durant 9 mesos. És a dir, els 9 mesos inicials crec que eren 5 milions i en un mes 5 milions. Això vol dir que el virus ara s'escampa amb molta més facilitat, que també és menys mortal, també és evident, però que el virus va funcionant a la seva manera. No sabem si és estacional, no sabem, uns diuen que sí, uns altres diuen que no, però el virus forma part de les nostres vides i això, no sé si ha vingut per quedar-se per sempre més, però com a mínim el tenim per aquí.
Sí, mira, els motius, això és claríssim, i la preocupació és molt gran perquè quan veus les xifres de virus a França i a Espanya i al Regne Unit i a Amèrica, realment estan pujant i estan... A veure, motius d'esperança. Primer, tenim tests diagnòstics que ens permetran diagnosticar molt més malalts que abans i part dels números de casos és perquè els diagnostiquem. Per tant, tenim tests diagnosticats i amb tests diagnòstics podem solucionar comportaments i podem que la gent faci quarantena, etc. Tests diagnòstics. Segon, la mortalitat de la malaltia ha baixat de manera molt important. I això és indiscutible. Hi ha uns motius que ho expliquen, però el que és extraordinari és que la mortalitat d'avui en dia és molt, molt inferior. Avui en dia una persona que entra a urgències amb falta d'oxigen té una possibilitat de sortir de l'hospital viva de més del 90%. Això és un canvi radical amb el que passava al març, que hi havia, per desgràcia, una mortalitat claríssima. Per tant, testos, baixa mortalitat, les vacunes que et venen, els anticossos. I després també, molt important, és que hi ha un augment de la conscienciació social de com això s'ha de portar. No estem perfectes, però hem après moltes, moltes coses. Per tant, jo crec que passarem un hivern horrorós. O sigui, ens venen uns mesos duríssims. Però jo crec que al començament de l'any la situació començarà a canviar. I encara que no et sigui els temps, jo crec que podrem tirar endavant i jo personalment estic optimista en funció de tots aquests paràmetres que estem parlant.
Com ho estem fent a Catalunya en vista perspectiva d'un metge que treballa als Estats Units, que treballa a Nova York? A Nova York ho ha frenat bastant i recorda bastant el que està passant a Catalunya. Aquí han fet tancaments perimetrals i per poca estona. Aquí no s'ha tancat com passa ara, per exemple. Tanquem tanquem el Regne Unit, tanquem França. Sí. Això no s'ha fet aquí.
No.
I això que a Nova York, al març i l'abril d'aquest any ha sigut però horrorós. Vull dir, recordo notícies que s'estaven fabricant fosses comunes a Nova York.
Sí, horrorós. El mes de març, mira que jo vaig viure la crisi de la sida a Nova York als anys 80, que era horrorosa, però ningú ha vist una cosa semblant, o sigui, era els hospitals col·lapsats, els serveis d'intensius, una mortalitat tremenda. El del mes de març jo no ho he vist mai. Semblava que el món s'acabava d'alguna manera. Nova York ho ha fet bastant bé. Nova York van fer una política molt aviat de tancament, o sigui, l'estat de Nova York va dir, escolta, tanquem i van ser estrictes, com a Catalunya, van tancar. I el que han fet bé, que això jo crec que és molt important, és que han anat obrint molt a poc i monitoritzant molt bé els diferents barris de la ciutat.
M'està retratant allò que ells dubte, que és que a Europa, i en aquest cas a Espanya, es va sortir com a llebrers, molt ràpid sí, i molt sí, malament. Sí. És a dir, el tancament va ser molt bo, però la sortida va ser desmesurada,
més
ràpida.
El tancament va ser exemplar, perquè es va fer, i la gent s'ho va prendre molt, molt en sèrio. Igual que aquí, aquí, escolta'm, la ciutat era un desert. Jo podia moure'm per la ciutat perquè, com que estava, perquè sóc
serveis essencials.
Sí, però la ciutat estava buida i la gent s'ho prenia molt en sèrio. Però la ciutat s'ha anat obrint poc a poc i jo crec que això ha permès que la ciutat estigui controlada. Estem parlant que una ciutat de Nova York en aquests moments té uns 1.000 casos al dia, que és poquíssim. Una ciutat que és molt poc. I tenim, estem parlant a Nova York, cada dia la mortalitat és entre 6, 8, 10 casos al dia. És poquíssim.
Estem parlant que, per exemple, a Catalunya ara s'estan fent tancaments no d'una manera contundent, sinó perimetrals, restringint mobilitats. Està d'acord d'aquesta manera o prefereix, o creu que és millor fer-ho?
No. En aquests moments no pots tancar de manera absolutament radical, primer, perquè no crec que faci falta, però segon i molt important, és que no és viable, és molt millor, això és un long game, això tens que anar, això és com un partit de futbol, tu no pots sortir els 5 minuts primers tens partit aquí, tens que anar controlant les situacions. Si tu tens mesures perimetrals dels barris, amb els tracings, que, per exemple...
O sigui, tancar barris sí, però tancar el país no?
No.
Però tancar barris sí, per exemple, sí. Com va fer Nova York.
Sí. Bueno, Nova York encara ho fa, per exemple. Nova York té una llista d'estats americans, uns 30, que si vens tens que entrar en quarantena.
Doctor, s'ha parlat de la biòpsia líquida per parlar del seu negociat, que és el món del càncer. Clar, els que no són profans, els que són absolutament profans en la matèria, quan es parla de biòpsia líquida, perquè ho puguem entendre la gent que no és científica ni que es dedica al món de la medicina ni al càncer, què ens explicaria? Què és exactament la biòpsia líquida?
Sí, concepte...
Això és un descobriment, diguem-ho, importantíssim?
Jo crec que sí. Jo crec que és molt, molt important perquè...
Que el coronavirus ha tapat.
Sí. No, però una cosa molt important, nosaltres hem seguit la recerca de càncer i els estudis clínics sense cap tipus d'interrupció. Com va passar això, nosaltres vam fer la decisió de que el càncer no esperava i vam aconseguir mantenir els estudis clínics pels malalts que rebien tractament, els vam mantenir oberts. I, per cert, tenim molts estudis clínics amb els centres catalans i, escolta'm, un gran orgull, tu no saps com els centres de càncer a Catalunya, a meitat de tota la tragèdia, van mantenir que els malalts amb càncer que es tenien que tractar van tenir molt, molt pocs enrediments del tractament. Per tant, això, amb el món del càncer, la gent ha aconseguit estar focalitzada en ajudar amb els malalts i sobretot amb els malalts que estaven en tractament. Mm-hmm. Una altra cosa són els malalts que no estaven diagnosticats, que aquí sí que hi ha un retras. Bé, doncs la biòpsia líquida és... Tots sabem que en càncer, contra abans el diagnostiques, contra menys cèl·lules tumorals hi hagin, les possibilitats de curació augmenten de manera exponencial.
Això ho sabíem. Fins
aquí? Això ho sabíem.
Perfecte.
Fins ara, les proves que teníem de diagnòstic precoç eren unes proves que tenien una sensibilitat concreta, però no extraordinària. Per exemple, la mamografia està bé, però no és la prova definitiva. Hi ha moltes malaltes amb càncer de mama que la mamografia no funciona. La colonoscòpia està bé, però no és definitiva, etc. Doncs bé, ja fa anys que el que vàrem descobrir és que els tumors, les cèl·lules tumorals, envien, fan com una eliminació del seu material genètic, que és l'ADN, a la sang. D'alguna manera, si tu pots imaginar-ho, la sang és la cloaca del cos, o sigui, tota la basura va a la sang. I, per tant, les cèl·lules tumorals, quan es moren, van a la sang, o quan s'oren, van a la sang. I vam començar a descobrir que tumors molt petits, que no els podíem veure per radiografies, que no els podíem veure per resonància, que no els podíem veure per colonoscòpia, tumors molt, molt petits, tenien ja a la sang ADN tumoral, que és específic i que és diferent de l'ADN de les cèl·lules normals. Ara tenim la capacitat de seqüenciar la sang amb una profunditat tan gran que els enganxem. I els enganxem molt abans de que el tumor apareixi. Per tant, aquí el concepte és que si tu un tumor el diagnostiques abans de que et doni símptomes i abans de que tingui cap imatge per mamografia, per escàner i per ressonància, el podràs curar. I això és el que estem fent ara. Per exemple, ara nosaltres hem començat estudis ja de registre, estudis de registre, que tractem amb els millors medicaments que tenim en el moment en què veiem que els malalts comencen a tenir DNA a la sang del tumor. L'exemple que fem servir és malalts amb càncer de pulmó, en fases molt inicials, un tumor de pulmó petit, que el cirurgià l'opera i diu, escolta'm, a mi, amb tot el que he fet i amb tot el que sé, aquest tumor està curat. Però sempre sabien que hi havia alguns que tornaven després. Després de la cirurgia, ara aquests tumors els podrem enganxar. Però seran els tumors que tindran.
Sí, en el moment que, per exemple, seguint amb la línia d'aquesta persona que se li cura un càncer de pulmó, després hi haurà una analítica i aquesta analítica dirà
si hi ha algunes cèl·lules residuals que no hem vist. I si les tens, significa que si no fas res, el tumor tornarà amb tota seguretat.
Però, en canvi, com ja ho sabem, que tens aquestes cèl·lules, les pots atacar directament ja a partir de després de la cirurgia que has practicat.
I no és el mateix atacar amb tractament un tumor que té 10 milions de cèl·lules, això és una situació més complicada, que atacar un tumor que siguin 1.000 cèl·lules. 1.000 cèl·lules és més fàcil de matar que un millor.
Que una persona que tenia 1.000 cèl·lules que no les detectaves d'entrades et tornava a regenerar un càncer i, en canvi, ara aquestes 1.000 les quedaràs liquidades. I això és un pas endavant importantíssim. Això ja està?
Estem fent els estudis clínics. O sigui,
vol dir que...
No ho han demostrat. Jo crec que en un plaç d'un any i mig tindrem els resultats dels estudis. Però el que sí és evident que aquestes biòpsies líquides demostren que hi ha tumor. Per tant, jo crec que a nivell sanitari tindríem que accelerar al màxim que aquest test estigui disponible el abans possible a la població, perquè podrem esbrinar el risc. Per altra manera, per altra banda, també té un efecte a l'invers. Si tu tens, per exemple, avui en dia amb càncer de mama, tractem amb quimioteràpia a moltes malaltes, i la malalta pregunta, molt de raó, diu, escolta'm, quin risc tinc jo i per què em dones quimioteràpia? Estàs segur que el tumor torna? I diem, no, és que no ho sabem, però com que el 70% del teu grup pot ser que torni, jo em tinc que curar amb salut i et tinc que donar un tractament per evitar que torni. Però clar, això és tractar malaltes que no ho necessiten. En el moment que tens tu un test que et permet diferenciar molt bé quin tumor tornarà i quin no tornarà, podrem estalviar tractaments agressius en persones que no el necessiten. O sigui, té dos cares, no?,
Li agraeixo molt, doctor Josep Barrera, a tota aquesta classe que ens ha donat avui. Espero parlar amb vostè abans que acabi l'any i felicitar-lo. No sap l'alegria que tindria tanta gent en aquests moments. Ha estat un plaer que ens hagi acompanyat avui aquí a Nova York al Mont-Arracó. Gràcies, una abraçada.